Ràdio Principat. Lleida 91.5. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat per connectar amb la informació del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tablet. www.radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Esteu escoltant Debat a Banda. El Bisbat de Lleida.
Hola, amics i amigues. Soc en Francesc López i a la tècnica tenim, com és habitual, l'Alberto Vilela. Això és Debat a Bat al Bisbat de Lleida. Avui és el programa que dediquem a la tertúlia. El tema, l'estat del benestar, llums i ombres en la situació actual. Esperem que sigui del vostre agrat. Ara us deixo amb una col·laboració.
La caritat invisible. Quan tenia 14 anys, el meu pare va morir de càncer. Era l'any 69 i el càncer era un mal lleig i tenia molt poques esperances de curació. Les famílies, sobretot les més humils com la nostra, patien molt. A més de suportar la malaltia del cap de família que cuidava la terra, beneïts els veïns que ens ajudaven en les feines del camp, sobretot un que renegava com un carreter. No era fàcil desplaçar-se i estar-se a Barcelona, i més venint d'un ambient rural. La meva família es va estar 6 mesos a l'Hospital de Sant Pau. Llavors, malauradament, l'ajuda de les administracions gairebé no existia, però vam tenir la sort de rebre i experimentar la caritat, la d'uns cosins de Barcelona que literalment ens van admetre i acollir a casa seva. Infinites gràcies. L'ajuda econòmica del petit poble, 4 gats i mig malavinguts, que semblava que no en donaries ni un duro, que el capellà ens va lliurar i mai no hem sabut qui hi va col·laborar i qui no, però que va ser un petit miracle. Més infinites gràcies i l'ajuda de l'Associació de Dones contra el Càncer, que no en vaig saber res fins molts anys més tard. Ironies de la vida. Quan veia pel carrer les dones del càncer demanant davant de les taules, totes ben maquillades i enjoiades, marcant estatus socials, em semblava radical i progre, com tocava en plena transició política, un acte d'hipocresia, un espectacle classista amb l'excusa de la caritat. Després, l'edat fa matisar les coses i no judicar tant les intencions. He de donar-los també les gràcies. Però sí que sembla que avui, a cops, la caritat necessita massa de la publicitat i de l'espectacle per recaptar l'ajuda. Massa de la gent mediàtica i massa de les grans tragèdies visualitzades. Sembla que si no veiem llargues cues, gent vivint al ras, no reaccionem. Som fets d'aquesta pasta i potser cal acceptar-ho, però de tant en tant cal recordar que la millor caritat és constant, quotidiana i discreta. Per això és tan important la feina quotidiana i humil, constant i discreta de les institucions caritatives. La caritat no és mai anònima. Al davant hi ha una persona que dona, amb noms i cognoms, que es fa invisible per salvar la dignitat del qui rep. I al darrere de la caritat del qui rep hi ha sempre un rostre que no és mai anònim, que també es fa invisible per dignitat. Quan fem caritat, hem de pensar que darrere hi pot haver, i va haver, una família com la meva, com la nostra. Signa un membre del MPCL.
Notícies del Bisbat.
La Universitat de Lleida i la Comissió 3.4, Junts contra la Pobresa.
La xarxa d'entitats cristianes d'acció caritativa i social del Bisbat de Lleida està impulsant, conjuntament amb la Federació Catalana del Voluntariat i la Coordinadora d'ONGs de Lleida, a través de la Comissió 3.4, una iniciativa amb la Universitat de Lleida amb l'objectiu d'estudiar les causes i conseqüències de la pobresa. L'Oficina de Desenvolupament i Cooperació de la Universitat de Lleida, encarregada de coordinar-la, ja ha endegat un pla pilot.
Èxit de públic en l'estrena del documental Jo crec.
El documental Jo crec, projectat fa pocs dies als cinemes del Picat, ha estat molt ben rebut pel públic lleidatà. La pel·lícula, en tres dimensions, presenta el credo de la fe cristiana a partir del testimoni personal i en el marc d'unes imatges de gran bellesa. Des d'aquest programa felicitem el matrimoni Vicenç Vila i Gemma Bas, autors d'aquest reportatge. Pels dies abans de Setmana Santa es prepara un altre passe especial amb un col·loqui posterior al visionat del documental.
La tertúlia.
Hi ha veus que profetitzen que l'estat de benestar té els seus dies comptats. Altres defensen que s'ha de reestructurar, donat que tal com el teníem era insostenible. Moltes veus, no sempre afinades, són les que els escolten diàriament parlant de l'estat del benestar. Nosaltres volem dialogar al voltant d'aquest tema en la tertúlia d'avui en el nostre programa Debat a Bat al Bisbat de Lleida. Per fer-ho tenim a Juan Luis Moya, que és economista. Hola, benvingut.
Hola, què tal?
Doncs també tenim a Lluís Assín, enginyer agrònom. Hola, Lluís.
Hola, què tal?
I després, finalment, a Ramon Baró, també enginyer agrònom i director de Càritas Diocesana. Benvingut, Ramon.
Hola.
Doncs som-hi i, primer que tot, potser convindrà posar-se d'acord al voltant de què entenem per l'estat de benestar. Jo us proposo una següent definició i, a partir d'aquí, doncs, hi feu els vostres comentaris o afegiu el que convingui. Doncs diríem que l'estat del benestar es tracta d'un conjunt de polítiques consistents en la implantació d'una sèrie de serveis socials amb caràcter universal per tothom. Aquests serveis tenen com a finalitat garantir unes condicions de vida adequades a la població i evitar que les persones quedin desemparades en determinades circumstàncies de caràcter problemàtic. L'estat garanteix l'accés a l'ensenyament, a la sanitat i als subsidis de malaltia, incapacitat, atur i jubilació. Fins aquí una breu síntesi del que consideraríem l'estat del benestar. Estaríeu d'acord? Afegiríeu alguna cosa a aquesta afirmació?
Jo estic bàsicament d'acord, però el que podria ser caldria abundar sobre el terme garantir, ja que considero que garantir és diferent a subministrar. És a dir, l'estat del benestar, a més de proveir serveis, té una certa vocació, una gran vocació redistributiva. És a dir, aquesta diferència hauria d'estar vinculada a la capacitat econòmica. O sigui, no senzillament és proveir d'uns béns, sinó en funció de la capacitat econòmica que té o que deixes de tenir per tenir aquests béns.
Jo també estic d'acord, és una definició bastant acurada, i potser ficaria l'accent dintre de tot aquest pàrraf amb el caràcter universal, en el sentit d'aconseguir que l'estat de benestar sigui capaç de que ningú es quedi fora, malgrat que algú, diguem, per la circumstància sentir-se exclòs de la societat o segons quina problemàtica, que sigui l'estat el que sigui capaç de respondre en caràcter universal amb això. Perquè de vegades hi ha alguns col·lectius que últimament hem patit, diguem, que hi ha col·lectius en el qual, amb segons quines coses, s'han quedat una mica allunyats.
Ramon.
Faria dos comentaris. El primer, en la línia del que diu el Juan Luis, no? Garantir té una exigència que fa que les necessitats es converteixin en drets i, per tant, s'han d'exercir per justícia. I aquest joc que a vegades fa l'Estat de garantir però no tenir la suficiència per garantir, entenc que és un cert engany, finalment, en la població, no? En la gent que ho necessita. El segon element és que parla de subsidis i a mi m'agradaria més sentir parlar de cobrir les necessitats bàsiques, perquè ens trobem que molts cops els subsidis o els ajuts concrets, múltiples, complexes a l'hora de gestionar-los perquè es poden solapar amb diferents condicionants, ens podem trobar que moltes vegades, malgrat ser subsidis, no arriben a cobrir aquestes necessitats bàsiques. I al final el que necessita gent amb problemes és tenir les necessitats bàsiques cobertes.
Anem, una vegada hem fet una mica aquest primer pas, anem a fer-ne un segon pas. Aquest estat de benestar parla des de fa uns anys en societats doncs, que han viscut uns moments econòmicament, de creixement, etc. Ara estaríem en un moment de crisi. Per vosaltres, l'estat de benestar, quins són els fonaments, els pilars fonamentals que fins i tot en situació de crisi no s'haurien de... que s'haurien d'assegurar. Quins serien els pilars fonamentals que, fins i tot en situació com l'actual de crisi, s'haurien d'assegurar en aquest estat de benestar? Allò que no s'hauria de tocar mai. Vinga.
A mi és que no m'agradaria entrar en el debat de què es pot renunciar i què no es pot renunciar, perquè això és terreny adobat per les retallades. Fins aquí sí, fins aquí no. O sigui, no podem tenir un estat del benestar a l'arbitri del govern i de les circumstàncies de la conjuntura econòmica. O sigui, el que hem de fer és definir que és el que s'ha d'incloure dintre i veure que hi ha coses que potser les estaven incloent dins de l'estat del benestar que eren malbaratament de recursos que sempre donen peu a corrupteles. O sigui, en el moment que diguis això, és que estàs dient això, potser no calia i ho estàvem fent, no sabem ben bé per què, no? Jo penso que aquest debat és una mica perillós.
Mm-hmm. Jo sóc una mica més osat i estic d'acord, eh? Jo crec que és un debat en el qual hem de fugir, no? Però si en algun punt hauria de ficar l'accent seria amb la malaltia i la sanitat, perquè evidentment l'ensenyament, l'atur i altres qüestions són claus. Però la malaltia i la sanitat i en relació amb ella la malaltia pot ser l'entrada o pot ser una porta, diguem, que porti a la gent afectada, tant a la gent, al mateix malalt, com a la família que està al voltant, a patir greus problemes, diguem, i és allò on hauríem de protegir-ho. Hi ha hagut un canvi en els últims anys, molts anys abans, amb l'estructura de la família, de manera que abans, quan hi havia una malaltia, una situació, moltes vegades la família responia, també ara. Però hi ha una dificultat. Ara, diguem, bueno, les distàncies cada vegada sembla que són més curtes, però bueno, realment ens estem allunyant. Comença a ser habitual que no nesquis, viguis generació a generació al mateix poble. De manera que aquesta xarxa s'ha trencat i la malaltia jo crec que és un element molt sensible.
Però clarament un dels pilars que no s'hauria de tocar seria Ramon. Exacte.
Bé, jo seria partidari de que és una certa variació complexa de temes a no tocar i que llavors en cada un d'aquests temes doncs hi hagués una gradualitat, una, per dir-ho així, una responsabilitat per part de l'usuari, una subsidiarietat en mesura de les seves possibilitats per part de l'usuari. Per mi l'educació és vital, fins i tot a nivell de costos socials, no? Malgrat sigui potser una situació que en un moment determinat, quan aquesta no es fa bé o hi ha gent jove, bàsicament, que no té aquest impacte ben cobert, dona la sensació que, bueno, ho podem més o menys suportar, però realment està estudiat que socialment les despeses de recuperar una mala educació són molt més grans que d'haver tingut la previsió de tenir-la. De fet, és dels pocs drets que està garantit. Avui dia, com bé va dir una persona l'altre dia a la trobada, fixa't tu que el dret a l'educació fins als 16 anys està com a molt garantit, difícilment veure un nano pel carrer i hi ha uns mecanismes, si això passa, que no va a l'escola, però fixeu-vos com l'alimentació equilibrada dels infants no la tenim garantida, no? Per tant, l'educació, la sanitat, evidentment, i les necessitats bàsiques, no? Que en aquest sentit jo serien per mi alimentació, vestit, habitatge i un mínim de vida digna. I després la gradualitat en poder accedir crec que és important, justament a partir de la diferent capacitat de l'Estat en les diferents situacions econòmiques. I aquí quina és la gradualitat? Pues tornar a fer aquest joc entre solidaritat, que suposa l'estat de benestar, i la subsidiarietat, que ens pertoca a cadascú, que els qui puguin corresponsablement aportar-hi més, doncs no rebin tanta solidaritat, i al contrari, el que realment no pugui res, ho rebi tot de la solidaritat, si es dona la situació, i per tant, una atenció digne per a tothom, però gradual en funció de les possibilitats de cadascú. Crec que això ho asseguraria molt més i cobriríem millor coses que ara no es cobreixen.
En aquesta línia ens introduïs una mica una altra qüestió que voldria posar sobre la taula. D'aquesta situació de crisi social, de crisi econòmica, i pensant en el futur del benestar social, què hauríem d'aprendre, segons vosaltres, de tota aquesta situació, de les causes que han provocat aquesta crisi, de tal com s'està gestionant aquesta crisi, què hauríem d'aprendre de tot plegats per a, bueno, assegurar l'estat del benestar amb els canvis que convingui canviar, que calgui fer.
Una mica la línia del que deia abans el Ramon de crear falses expectatives és que quan s'implementen polítiques i s'aproven lleis s'ha d'anar més enllà de l'oportunisme electoral. És a dir, no podem jugar a les necessitats de la gent si hi ha aprovat actuacions que després no compten un finançament clar per donar-los. Per exemple, una llei té que portar un capítol econòmic que doni pes a aquesta llei. I d'altra banda, la crisi posa en evidència que el nostre sistema econòmic crea desequilibris, que quan la situació econòmica fa una mica de baixada, afloren d'una forma molt cruel. No? Fa uns dies, un diari català portava un article recollit del New York Times de Paul Krugman, el Nobel d'Economia, en el que comentava que els països europeus que havien sabut redistribuir més bé la renda estan patint, és molt més llarg, és un període d'abundament, estan patint més bé la crisi que els països que no han sabut redistribuir la renda. No? O sigui que fins i tot una bona redistribució de la renda és positiva per sortir de situacions de crisi. No? Abans al contrari del que semblaria.
Redistribuirà, per tothom que puguem entendre bé, voldria dir que la riquesa que crea un país arribi realment a la majoria de persones.
A la majoria de tothom, sí. I això s'aconsegueix via aquestes polítiques. No? Vull dir, encara que els ingressos d'entrada hi ha molta diferència als països del nostre sistema econòmic, això es redistribueix via el servei social, les aportacions, els mitjans que disposa tothom a nivell col·lectiu.
Per tant, per tu, Juan Luis, si entendria bé, seria un dels punts que caldria aprendre d'aquesta situació, que la riquesa cal redistribuir-la i això ajuda a superar
això
la crisi?
Això ajuda a superar la crisi via entre altres coses, ho explico molt bé, via l'educació. O sigui, quan se parlava això de que no hem d'igualar les rendes sinó les oportunitats, és fal·laç dir que igual és les oportunitats quan un té una educació així i l'altre així. Quan aconseguim via redistribució i polítiques educatives que la gent tingui les mateixes oportunitats, la renda després sola.
És que cal tenir en compte que l'educació per mi és l'ascensor social més potent, perquè aquí hi ha un possible, diguéssim, defecte d'una certa manera de fer un estat del benestar. I és que, malgrat cobrir les necessitats de la gent, a tothom el continua situant allí on està des del punt de vista d'espai social que ocupa. I, per tant, jo crec que també ha de ser un sistema que faciliti les oportunitats de gent, bàsicament a través de l'educació, pugui promocionar des del punt de vista social, a nivell cultural, a nivell de coneixements, a nivell professional, etc. Que no depengui solament i no solament promocionin els que tenen la capacitat econòmica pròpia, sinó també pues, el que sigui valuós intel·lectualment, malgrat no tenir mitjans materials, pugui tranquil·lament ser un catedràtic d'universitat, per exemple. Això també és benestar social, no? Hi ha un altre aspecte, per mi també important, i és que em sembla que no es prioritza prou, o no tot el que diuen els polítics, i sabent el percentatge que ocupa el que ells diuen benestar social. Jo, per mi, hauria de ser el nucli dur de la política, i la resta se'n faria en la mesura que quedi per fer. Dit d'una altra manera, si hi ha altres coses que no s'han tocat, perquè hi ha hagut coses que no s'han tocat o no s'han tocat massa en proporció com s'ha tocat, per exemple, l'estat del benestar, em fa dubtar de si realment és la prioritat l'estat del benestar, encara que aquestes siguin coses molt més petites. Jo sé que el benestar, l'estat del benestar pot suposar el 60 o fins i tot més d'alguns pressupostos avui en dia de les administracions públiques. Però malgrat això, si ha de suposar en determinats moments el 90%, doncs ha de suposar el 90%. Perquè és que és cobrir les necessitats bàsiques de les persones. I si després vol dir que hem de retallar el sou dels polítics un 50% de manera temporal, doncs s'han de retallar el 50%. Perquè fins i tot retallant el 50% continuaran molt per sobre de cobrir les seves necessitats bàsiques. Quan hi ha d'altres que no les estan cobrint encara. I per tant, que sigui una prioritat real. Fem això i després farem altres coses en funció del que s'obri.
Lluís. Jo, seguint una mica amb lo que deia Ramon, jo plantejo si realment el que vivíem abans era un estat del benestar, perquè és cert que hi ha coses que s'han retallades i altres potser no tant amb la mateixa intensitat. Aleshores vol dir que És molt bonic dir que estem a l'estat benestar quan hi ha pressupostos i hi ha economia, però s'ha de dir realment quan hi ha problemes de retallades, quan econòmicament hi ha un problema pressupostari i on fiques l'accent. Aleshores, realment, no, jo crec que no. Potser, i potser sent massa crític, potser no era l'estat del benestar, sinó l'estat del capital, que és el que realment és de les coses que no s'han retallades com s'haurien d'haver retallat. No? De manera que fico el dubte.
Fem encara un pas més, el temps va corrent. Voldríem una mica tot això, la visió de l'ensenyament social de l'Església. L'Església té un ric patrimoni, que no són les pedres, sinó sobretot la doctrina que s'ha reflexionat i s'ha anat fent, constituït al voltant de la realitat social. Jo voldria llegir un petit fragment del decret del Consell Vaticà II, de Gaudium et Spes, en el número 26, que diu el següent, i m'agradaria que em féssiu el vostre comentari, dir si això ens pot servir en tot això que estem parlant. Diu així: una societat que en tots els seus nivells vol positivament estar al servei de l'ésser humà és aquella que es proposa com a meta prioritària el bé comú, entès aquest com el bé de totes les persones i de tota la persona. Quines aplicacions pràctiques pot tenir aquest principi en la societat en tot el que estem parlant? Bé comú, que entès com a el bé de totes les persones i de tota la persona, integralment, totes les dimensions en tenim. Què hi diríeu? Ramon, des de Càritas.
És un concepte molt exigent i jo crec que molt humà, per una altra banda, no? I és no considerar ni que socialment ni tots els ciutadans i persones individuals que formen part de la societat totes tenen el mateix valor i, per tant, només que n'hi hagi una que, per dir-ho d'alguna manera, està patint, doncs hi ha alguna cosa que falla en l'estat del benestar, no? En el bé comú. I, per tant, tots ens hauríem de preocupar, d'alguna manera, perquè aquella única persona que ja ho justifica per la seva pròpia dignitat, què és el que està passant perquè no hi pugui accedir a aquests mínims dignes de vida, no? Bé, per una altra banda, jo crec que a nivell social el tema del bé comú és clau com a societat, també, no? Que realment la societat avançarà en funció de que tots avancem individualment.
Lluís, el temps se'ns va escapant. La teva visió també...
Jo crec que abordar els problemes d'una manera integral, abordant tots els aspectes de la persona, és la clau. Pensant que una persona amb l'atur, donant-li un subsidi d'atur, ja està resolt, potser en algun cas sí, però en molts no. Hi ha altres qüestions que s'han d'abordar i crec que s'ha d'abordar integralment tota la problemàtica persona a persona. Exacte.
Jo penso que el principal escull per aplicar aquest decret és l'egoisme, o sigui, l'egoisme individual de cadascú, que és el que hem de vèncer. I el perill de considerar que si tenim un dret legal a fer ús d'algo, el fem al marge de que això sigui el millor pel bé comú, deixa de ser, no? És un canvi, aquest decret demana un canvi interior de les persones.
D'acord, ja per acabar, 20 segons, el missatge que voldríeu deixar-nos en tot el tema que avui hem estat parlant, esbossant, no teníem temps per més. El vostre missatge que voldríeu deixar-nos. Ramon.
Bé, jo únicament que de cara a la sortida de crisi ens replantegem a fons l'estat del benestar, no? I que l'estat del benestar no es converteixi solament en un cert ensucrat que ens puguin donar o que puguem donar a les persones que tenen la raó de reclamar pels seus drets i de retruc i per la porta del darrere algú, realment el que estigui passant és aconseguir una sèrie de beneficis de capital, de mà d'obra barata, de millor situació més aviat per les empreses que no pas per les persones.
Lluís, breument, el teu missatge.
Molt curt. Busquem moments de silenci, de tranquil·litat i veiem que hi ha signes d'esperança i gaudim d'ells.
Juan Lluís.
Bueno, jo és que vull introduir un tema que potser ens escapa. O sigui, això de l'estat del benestar sembla el Titanic, no? Que hi havia vols salvavides per gent de primera classe, que tenien de tot i no els hi faltava, vols salvavides ple de gent, gent a l'aigua i gent tancada dins del vaixell que no els deixaven sortir. O sigui, com ens hem de plantejar com a cristians i com a església on som i què podem fer per solventar-ho.
Molt bé, doncs un cop més el temps se'ns ha esgotat, hem volgut res més que posar sobre la taula un tema important, benestar, estat del benestar, també doctrina social. Esperem que les idees que ens heu aportat ens puguin ajudar. I res més, això és tot. Avui ho deixem aquí, no tenim temps per més, esperant i desitjant que el que hem aportat us sigui d'interès. Moltes gràcies i fins la setmana que ve. I ara us deixem amb l'agenda.
Agenda de la Diòcesi de Lleida.
Del 31 de març al 4 d'abril, solemne quinari quaresmal.
El grup de portants del Crist jacent organitza aquest exercici de culte com a preparació de la Setmana Santa. Serà a partir de les 7 de la tarda a l'Església de la Puríssima Sang de Lleida.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Un camí per acollir la paraula. Un dels dos objectius prioritaris que ens van marcar per aquest curs va ser donar prioritat a la lectura creient de la Bíblia per revitalitzar la fe. I una manera d'aprofundir la paraula de Déu és l'anomenada lecció divina, que, com molts ja sabeu, és un itinerari en quatre etapes: lecció, meditació, oració i contemplació. Aquest temps litúrgic pot ser un bon moment per a practicar-la. Primer, llegim un passatge de la Bíblia diverses vegades i ens preguntem què diu el text en si mateix. Cal llegir de manera atenta i respectuosa, aturant-se i reposant sobre el text. Volem descobrir el missatge de fe, el camí que està invitant a fer. Tant de bo, la lectura personal es pogués complementar amb la comunitària, sumant-hi els diferents carismes i sensibilitats per a descobrir amb més plenitud la riquesa del missatge. Després ve la meditació d'allò que hem llegit, creant recolliment en el nostre interior, posant-se a l'escolta com el jove Samuel i preguntant-nos davant el mirall de la paraula: què em diu aquest text? D'aquesta manera interioritzem i aprofundim en la pròpia vida, deixant-nos interpel·lar per la paraula i buscant descobrir el missatge del text per a la nostra situació personal, comunitària i social. Perquè nosaltres la Bíblia per a saber més coses sobre ella, o per curiositat, sinó per a entendre la nostra vida. En les seves pàgines no hi ha receptes, sinó pistes fonamentals per a orientar la nostra existència. I això demana una mirada penetrant sobre les coses que ens passen a nosaltres i a la gent que ens envolta. Jesús ressuscitat segueix fent-se present en el camí de la vida, en les escriptures, en la fracció del pa i en la comunitat. El tercer pas és l'oració, adreçant-nos explícitament al Déu que ens ha parlat. La pregunta és: aquest text què em fa dir-li a Déu? Responem amb la súplica, l'acció de gràcies, la lloança, completant així el diàleg que ell mateix comença. Perquè escoltem a Déu quan llegim la seva paraula i li parlem quan li dirigim la nostra oració, presentant-li la pròpia disposició per tal que vulgui transformar els nostres pensaments i les nostres accions. Arribem així al quart pas, a la contemplació, deixant-se afectar en el nostre interior per la presència de Crist i preguntant-nos què cal fer ara per realitzar aquesta paraula en la vida de cada dia. La lectura de la Bíblia és una lectura compromesa. Té com a meta la vida, la nostra i la dels altres. Al descobrir el missatge deixant-nos interpel·lar, Déu ens dona un impuls per a la vida i ens obre un camí de conversió. Déu ens dona a conèixer amb l'experiència del cor. Contemplem, doncs, aquest amb serenor i el seu misteri. La lecció divina és una trobada amb la paraula en quatre etapes viscudes amb l'esperit del salmista, que diu: la vostra paraula fa llum als meus passos, és la claror que m'il·lumina el camí. Rebeu la salutació del vostre germà bisbe, Joan Piris.
Us repeteixo una frase que he escoltat a la tertúlia del Concili Vaticà II. Una societat que, en tots els seus nivells, vol positivament estar al servei de l'ésser humà és aquella que es proposa com a meta prioritària el bé comú, entès aquest com el bé de totes les persones i de tota persona. Gràcies a tots, amics, i fins la setmana vinent.
Bata a bata. El Bisbat de Lleida.
Qui s'excusa, s'acusa.
Anònim.